tertúlia del Mussol Maltès, amb Jordi Valero i persones convidades.
Benvingudes i benvinguts a la segona part de la tertúlia dedicada al fascicle número 3 del Mussol Maltès, que tracta d'obres criminals amb protagonisme de persones cegues. Dic que la segona part, ja que la setmana passada ens vàrem quedar sense temps, però amb força temes encara per tractar, i avui tornem a estar amb en Joan i l'Antonio. Gràcies per estar aquí una altra vegada.
Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per convidar-me.
Bon dia i un plaer estar de nou aquí.
Doncs podrem concloure tot el que ens va quedar en el tinter, que eren força coses. Estàvem parlant de la conceptualització que pot fer una persona cega quan està escoltant un audiollibre, no? Parlàvem d'això. Però el que és important també és, sobretot de cara als protagonistes cegos de novel·la criminal o de sèries o de pel·lícules, que se'ns diu que d'alguna manera, al perdre la visió, els altres sentits interactuen d'una forma que fins i tot pot haver-hi una potenciació d'algun d'ells, no? Així ens ho venen per quan es tracta, per exemple, del Matt Murdock, el Daredevil, que és capaç de sentir gairebé un sentit aràcnid, no? Com si fos l'Spider-Man, no? Que sentir de lluny, no? Això, què hi ha de veritat i què hi ha de ficció en tot això, Antonio?
A veure, hi ha molta ficció. Ara, en principi, el primer que cal creure és que quan perds un sentit, la resta és que d'entrada els tens com els tenies. O sigui, jo quan vaig patir la glaucoma, vaig perdre la visió, em van dir, senyor, doncs vostè a partir d'ara no veurà, però té la mateixa oïda, té el mateix olfacte, té el mateix tacte i té el mateix gust que tenia el dia d'abans. A partir d'aquí sí que hi ha una cosa, que és que els fas servir més. Tu tens una carència, que és la vista. Aleshores, aquesta carència l'has de suplir amb la resta de sentits que t'hi queden. Exemple claríssim, travessar el carrer. Si has de travessar un carrer, una persona que veu que fa? Mira a dreta, mira a esquerra, que no vingui cap cotxe, i travessa. Nosaltres què hem de fer? Si hi ha un semàfor, doncs hi tenim la sort que està adaptat, tenim un mando a distància, que el semàfor pot sonar, però la majoria moltes vegades o no hi ha semàfors o no estan adaptats, que això ja seria per un altre fascicle. Però si no hi ha un semàfor i has de travessar el carrer, has d'escoltar. Tirar d'oïda, escoltar que no vingui cap cotxe, i quan creus que no ve cap cotxe, passa al carrer. Problema que de vegades, doncs, o el cotxe, ara per exemple amb els cotxes elèctrics tenim un gran problema, molts no se senten. Però bé, que no et queda un altre, intentar escoltar el mínim soroll, i quan et penses que no sents res, doncs aleshores travesses el carrer. Amb el tacte, per exemple, et passaria una miqueta el mateix. El tacte també se't converteix en una eina essencial per tot, doncs, per distingir, doncs, des de les peces de roba, els aliments a la cuina, per pagar les monedes i els bitllets, per llegir en braille. Tot això tires de tacte, també. Sí que és veritat que sentits que fins ara els feia servir perquè els feia servir, però no els hi donava tanta importància perquè, bueno, amb el poquet que senties tiraves de vista i ja veies que no venia cap cotxe, o si anaves a l'armari, doncs ja trobaves la camisa, o si agafaves el bitllet, ja veies que és un bitllet de 10 euros, doncs ara això ho has de suplir amb una altra cosa. Aleshores, què passa? Diguem que els entrenes més. I aleshores sí que pots arribar, doncs, a desenvolupar una miqueta alguna cosa, però al final el teu oïda és el que és. El que passa que sí que és veritat que el tens més entrenat, i a partir d'aquí, doncs, sí que pots arribar, doncs, a distingir, no a distingir, sinó a percebre sons que potser abans els percebies però no els hi donaves importància.
Recordo, no sé si encara existeix, però farà forces anys ja, va obrir un restaurant a Barcelona.
Cert.
Entraves a la foscor, et venaven els ulls, els cambrers eren secs, i tot el menjar es desenvolupava a la foscor, i
correcte,
no veies el que menjaves, no sabies...
Va estar molt de moda durant uns anys, això, i no sé què se n'ha fet,
si encara existeix.
Sí, cert.
Però clar, això em porta a pensar que nosaltres fem servir una forquilla i un ganivet amb soltura, però clar, una persona cega pot estar tallant i gairebé no sap què està tallant. No sé si sap si està tallant un àpid o una pastanaga, no? O qualsevol cosa. Llavors, menjar amb els dits suposo que no es porta, però gairebé és el que hauria de ser per poder...
Bueno, però al final acabes agafant les teves... I moltes vegades, fins i tot per la consistència del que estàs tallant, jo què sé, a veure, millor no saps si és porc o és vedella, però sabes que és carn. I si, és, si estàs punjant una patata moltes vegades per no sé, per com ho fas, són sensacions. I de vegades no és dir, ostres, que sí, però són la sensació que tens quan ho estàs fent, saps de quin aliment, igual que deies del tema, es potencies més el gust, perquè és el sentit que tens. O sigui, quan estàs dinant a les cegues, el que fes, sí, però perquè no tens vista, no tens altra cosa, l'únic que et queda per saber que estàs menjant és gaudir-lo, amb el gust, amb el sabor.
Clar, tens l'olfacte i tens el gust, no tens res més. Això de l'olfacte és molt important, perquè crec que hi ha un experiment que s'ha fet diverses vegades, en el que si et pinces el nas de manera que no puguis olorar i et donen a menjar una pera o una poma, ets incapaç de distingir-ho. Malgrat sembli que pel gust hauries de notar-ho, si no es combina amb l'olfacte, sembla que no pots distingir-ho.
No he provat mai.
Bueno, això malauradament s'ha patit molt aquests anys amb la pandèmia, que hi havia molta gent que perdia
sí?
l'olfacte i el gust. Entenc que és per lo mateix,
sí,
perquè van lligats.
Van lligats.
Sí. Correcte, sí.
Doncs si aquesta resta de sentits no hi ha una potenciació clara, preguntar-te si el que es veu en la ficció, si el Daredevil de turno o el Longstreet o tota aquesta gent que parlem en el fascicle, no? Realment pot arribar a ser tan bon detectiu, gairebé un superheroi, suposo que és...
Home, arribar a ser un superheroi no. Arribar a ser un bon detectiu és possible. Perquè al final és com tot. A veure, ara com t'ho explico, un deportista, tots sabem córrer. Però una persona que si jo em poso a córrer una marató, trigaré 3 dies a acabar-la. Hi ha gent que se la fan 2 hores. Per què? Perquè hi ha molts anys de treball, molt esforç i molt entrenament. Doncs l'altre és igual. El diferent, jo que porto 3 anys que he perdut la visió, doncs, bueno, doncs continuo amb el percentatge, jo no són 2 dies, però una persona potser doncs, que fa molts anys que ha perdut la visió, que ha nascut sense, porta tota la seva vida entrenant un altre tipus de sentits, i ara no tindràs una superoïda, però segurament si seràs capaç de distingir coses que d'altres persones se'ns passen per... I, per exemple, dit això que deies, hi ha a Bèlgica, sí que hi ha una unitat de policies, de 6 persones cegues que estan dedicades al temes d'antiterrorisme, temes de delinqüència, i ells treballen això, doncs, bàsicament una miqueta amb el que fan a la sèrie blanca, treballen molt amb el tema de
l'oïda. De l'oïda, sí, sí.
Analitzen gravacions de converses, gravacions d'intervencions telefòniques, i fins i tot vaig llegir en una entrevista al director de la Policia Federal d'allà de Bèlgica, deien que eren capaces de distingir la marca i el model d'un cotxe escoltant el motor, de saber el número de telèfon al que estaven trucant només escoltant els tons aquests de marcació, de distingir si la conversa estava tenint lloc amb un parleco de la conversa amb un aeroport, amb un centre comercial, amb un restaurant. Hi ha gent que està molt, molt entrenada amb això.
Clar, bueno, fixeu-vos que en el fascicle parlo del jutge Fielding,
sí, per exemple,
sí, correcte,
que precisament va crear la base de dades acústica, diguem-ne, no? Mm-hmm.
Jo recordo, i perdoneu, que hi hagi un incís. En certa manera, en Borges deia, no s'acaba res amb la ceguera, comença una altra manera de viure.
Sí.
I quan t'escoltava, recordava doncs, que en general els que jo he anat coneixent, i ara estic, doncs, bueno, amb aquest espai et vaig coneixent i vaig veient el que dius, que en certa manera hi ha una part vostra de supervivència forta i de passió amb el que feu, diguéssim. Hi ha com una mena, suposo que deu ser tot un enfrontament personal molt fort viure amb la foscor, que et fa treure també moltes ganes, no? Molta de viure i de buscar, no?, en certa manera.
Doncs que, a veure, pensa que la vida no s'acaba amb la ceguera. O sigui, la vida continua i al final, doncs, bueno, és una miqueta... Has de tirar endavant i busques els teus recursos i les teves motivacions i, escolta'm, que la vida sigui i tirem cap endavant. I ja dic, i et meravellaries de coses que fan les persones que n'hi veuen. O sigui, és que pugen muntanyes, fan els caminos de Santiago, que fan de tot. O sigui, amb una adaptació correcta, penso que no hi ha res que una persona invident no pugui fer.
Té si el teu estat d'ànim el treballes, el segueixes treballant tu, per entendre'ns.
Sí, és que s'ha de treballar.
Correcte.
I a més, ara que està molt, molt de moda tot el que és el tema psicològic, és que és un procés. I quan és així, és una miqueta, com en el meu cas, que és una miqueta doncs, molt sobtat, és un procés. O sigui, és un procés. Primer l'has d'adaptar, el que t'ha passat, i després, bueno, doncs aprendre a conviure amb ell i continuar fent... Mirar de fer la gran majoria de coses que feien abans de tenir aquest problema, ja està.
Ara que parles de l'abans, que em vas comentar quan vas escoltar el fascicle per la ràdio, que havies sentit el Matt Murdock i et va venir al cap una cançó, sí, que ara la Bea ens posa i la comentem.
Bueno, pues m'ha retornat a la meva joventut. Sí, ara, quan vaig escoltar el fascicle i vas parlar de Matt Murdock, no sé per què, ho vaig relacionar amb aquesta cançó que escoltava de jovenet. Vaig comentar que només era un record, no calia que la posessis, però gràcies.
No, però és divertit veure el que havíem comentat amb tu al començament, que és la capacitat d'humor. Aquest humor que en diem negre, no? Que fa que bueno, que te n'hagis d'enfotre per força de les coses que et surten malament i que et venen d'esquena, en lloc de venir-te de cara. I clar, en aquesta cançó precisament és aquesta ironia, no? Sí. Tant el Ray Charles i el Matt Murdock, que intenten veure's una a l'altra, i clar, sé que un, sé que l'altre, és impossible. No arriben mai a aquest punt, no? És com l'esperant a Godot del Samuel Beckett, no?
Sí, total,
que esperes
total,
i esperes
total, total.
I no, mai arribarà a Godot, no?
Bueno, al final aquest humor també forma part d'una miqueta del procés d'acceptació. I al final, pues, que això, tu has d'aprendre així. Quina altra opció et queda? Pues, amargar-te, no?
No, està clar, està clar. Recordo haver vist un gag per la tele de l'Echenique, el polític de Podemos, que va amb aquella cadira tan ergonòmica, entrant en un ascensor i l'ascensor s'espatlla, no? I els de dintre diuen, pues habrá que subir por las escaleras. I l'Echenique diu, pues va ser que no. I clar, és evident que no pot pujar per les escales, no?
Sí, doncs ara que heu parlat d'aquest tema de sinistre total, que per cert jo també em recorda directament a la meva joventut, més cap als 80.
Eren molts punkis. Molt
eren brutals, i tenien unes portades punkis bastant interessants, amb la que havia treballat molt, la que pintava, com es deia aquella dona, la fotògrafa, l'Ukelele. Els havia fet unes portades molt interessants, també.
Bueno, que són de l'època de la Movida.
Sí, són de l'època de la Movida, exacte. Sí. Doncs eren molt curioses, aquesta
gallecs. Tenia,
eh? Sí, sí, sí. Llavors, doncs, escoltant, quan el Jordi em va comentar, dic, ostres, el Ray Charles, i que a mi, a part del Ray Charles, em serveix molt aquest tema per posar, bueno, per recuperar la memòria d'un bluesman, vaja, que és en Sonny Terry, que és una persona doncs, que es va quedar sec als 14 anys, val? Amb una... Bueno, ell és de Carolina del Sud i allà a Carolina del Sud la gent de color africana doncs, no ho tenia massa bé i doncs amb una baralla al carrer doncs, va quedar doncs, totalment sec, no? Però en comptes de venir-se cap avall, l'home doncs, es va posar a les piles, ell era un bluesman i tenia l'harmònica, va agafar dos amics seus secs també i un noi pel roig blanc que els feia de guia i que tocava aquella famosa taula de rentar que es tocava en dues culleres, no? Mm. Els dos secs amics tocaven l'acústica i el Sonny Terry amb l'harmònica i la veu. Ràpidament es van fer molt populars amb els bars i els carrers, de tal manera que quan a Carolina del Sur va visitar-la un promotor i productor musical llavors molt important, estem parlant dels anys 40-50, que és en John Hammond, veu el Sonny Terry, se l'emporta a New York, allà li presenta amb Brownie McGee, que és un guitarrista paralític d'una cama, i els dos fan una parella espectacular de country blues que es fa famosa a tot el món. Tenen una quantitat de seguidors al Japó i a Europa. Fins als 1980-82. A partir de llavors es separen i en Sonny Terry segueix la seva carrera, sobretot amb en Johnny Winter, no sé si ens recordareu vosaltres.
Sí,
Johnny
el
Winter
guitarrista
albí, val?
Sí,
molt
sí, sí.
Bo.
Amb un cabell molt llarg.
Exacte, amb un cabell molt blanc. Fan molts discos perquè el Sonny Terry admira el Johnny Winter i el Johnny Winter admira el Sonny Terry. Llavors, a partir d'aquí, ell es fa molt famós fins al punt de sortir interpretant-se ell mateix el color púrpura del Spielberg. Exacte. Val? I a partir d'allà ja comença a sortir a molts cinemes, etcètera. No? A mi el que m'agrada, i seguint amb la conversa que heu encetat, és aquesta alegria. és una persona que tenia unes... Bueno, amb l'harmònica imitava tot, el tren, els animals, tot. I llavors cantava, feia sorolls una miqueta, em recordo el Roland Kirk del jazz, que tocava molts instruments alhora i amb pitos, etc. Doncs ell amb l'harmònica era una festa. Jo li he demanat a la Beatriz si en aquest moment podíem escoltar un tast del seu talent amb el seu clàssic, que és Whoppin' the Blues, d'en Sonny Terry.
Vinga, doncs escoltem-lo. Bueno, efectivament és una música molt, molt, molt animada, eh? Sí. Molt, molt animosa. No és una harmònica melancòlica...
No, no, ni romàntica. Ni romàntica. És visceral i passional, per entendre's.
I passional.
No sé si...
Digues.
Ho dic perquè això em lligava, i acabo amb el tema, amb aquest sentit de l'humor, amb una anècdota que em va passar entrevistant amb el Tete Montoliu. Una revista que llavors es deia Amadeus, que feia música clàssica,
sí,
i també fèiem coses de jazz, no? Llavors em va tocar entrevistar-lo i ell em va explicar una anècdota que em va semblar molt divertida. Ell tenia molta relació amb el Festival de Jazz de Terrassa. De fet, el piano de cua que hi ha allà és seu, el va comprar el Tete per quan anés a tocar sempre.
El de la cava,
que està sempre allà, el va comprar el Tete Montoliu perquè ell anava i a més n'estava molt content. Clar, conteu que el Festival de Jazz de Terrassa és el festival de jazz més antic d'Espanya, per entendre's, va ser dels primers, estem parlant de finals dels 50, principis dels 60, que aquesta gent ja estava amb aquest tema, no? Doncs amb un descans d'una actuació del Tete Montoliu, li va demanar amb el Valentí, que és un dels organitzadors, de dir, escolta, acompanya'm al bany. Llavors, des de l'escenari, a mà dreta, està al bany, però moltes vegades és difícil accedir-hi perquè hi ha la bateria i hi ha gent treballant. Llavors el Valentí li va dir, ostres, per allà no podem baixar, hem de donar tota la volta. La jazz cava és rodona. Llavors ells comencen a donar tota la volta, el porta i diu, ja hi ets. I quan en Tete es comença a baixar els pantalons, sent que el públic comença a dir, oh! Comença l'exclamació del públic i diu, la malparit, que fas? I això m'ho explicava el Tete, rient, però rient com un boig. És a dir, aquest sentit de l'humor, fins a aquests punts, saps allò que estàveu parlant d'aquest negre, a mi em sembla admirable, em sembla d'una força tremenda. Vull dir, vaig pensar, ostres, tu, aquest home, sí, molt bé. Sí. Doncs aquesta és la història. Com
està superbé, aquesta història. El Valentí has dit que...
Valentí, sí.
Sí, t'està escoltant. Deu estar maleint. Deu estar maleint.
Sí, això és veritat.
Bueno, i després de la lectura, hi ha les sèries de televisió, que cada cop n'hi ha més, no? I les pel·lícules de cine. Llavors, clar, tu pots seguir llegint gràcies als audiollibres.
Sí.
Però les sèries de televisió, les pel·lícules, com t'ho fas?
A veure, hi ha pel·lícules que... i sèries que estan audiodescrites. Aleshores, te fan, a part del que diuen els personatges, doncs les interaccions, els moviments o els escenaris te'ls van descrivint amb veu.
I està bé o...?
Bueno, a veure...
Com a mínim et permet...
T'ajuda. Et situa una mica... Clar, també pensa que tota aquesta explicació l'has d'intercalar amb tot el que estàs devenint. O sigui, de vegades és complicat conjuntar-ho tot, però bueno, et situa una mica... Jo moltes vegades, que és una miqueta el que parlàvem abans de les tecnologies, moltes vegades el que faig, com que me queda una resta visual, m'ho miro a l'ordinador i amplio pantalla. Què passa? Que amplio pantalla i veig doncs, una cinquena part del que està passant. Però bueno, em permet, doncs, potser, si és un diàleg, doncs, veure la cara del personatge. Si veig que amb l'acció m'he perdut alguna cosa, tiro cap enrere i amplio la zona de pantalla amb la que crec que m'he perdut alguna cosa. I si no, pues, escolta'm, a casa t'ho van explicant. Moltes vegades, pues, al final moltes vegades acabes pues, bueno, pues, mirant-la, escoltant la tele, i segons el que està passant, pues, a casa t'ajuden i et van dir, mira, pues, estan fent això, ara estan aquí, ara estan allà. Però al final tens eines per poder-ho fer.
Clar, és que ens hem acostumat a lo visual, però abans de la televisió només hi havia ràdios.
Jo sempre he estat molt de ràdio.
Ah, i les ràdios, hi havia les radionovel·les.
Correcte.
Que no només eren el Simplemente Maria i coses d'aquestes, sinó que també hi havia novel·les policiaques, sí, no? Hi havia arguments, sí, històries, sí, policiaques, no?
Hi havia els efectes d'aquelles especials que feien, no?
Feien sorolls tota l'estona,
sí, sí. Sí, sí, vull dir que era molt treballat allò, sí.
Clar,
sí.
Vull dir que d'alguna forma no vèiem, ens havíem d'imaginar el que passava, sí, sí. I escoltàvem la trama i l'evolució i els diàlegs dels personatges.
Hi havia gent molt bona allà, eh? Sí, sí.
Home, i tant.
tant, no? Sí, sí.
Passa que la ràdio està pensada per ser escoltada i el que és la
correcte.
Tele, no, la tele no. La tele passa, si no ho veus, tu, hi ha coses que te les perds perquè són imatges i no hi ha explicació, però bueno, sempre al final t'acabes fent un context i ja dic, si tenim la sort de que la pel·lícula aquesta sí està audiodescrita, però el que està passant d'ara sí que t'ho expliquen, i si no, pues, escolta'm, pues, mira, o t'ho imagines, o si tens algú, tens la sort de tenir algú a casa que et doni un copet de mà, pues, però al final moltes vegades, si no està o estàs tu sol, pues, intentes ficar-ho en un context amb el que està passant amb la continuació de del film o de la sèrie.
Tens alguna sèrie ara que estiguis seguint?
O ara,
et costa?
Ara mateix vaig intentar enganxar-me a la nova de... com es diu? La de Joc de Trons, La Caça del Dragón.
Sí.
Uf, però m'està costant molt.
Jo no he caigut en la trampa.
Jo sí.
Diuen que...
Jo sí, no és cap cosa de l'altre món. El que passa és que tenim una certa nostàlgia amb el tema i ens ho vam passar molt bé. Et queda aquest reducte, però no és cap... Bueno, per mi, personalment i subjectivament, evidentment.
Jo penso el mateix. Ja tires perquè, home, ve del que ve i...
Exacte.
De fet, ja la darrera temporada... Ja, de Joc de Trons ja em va decebre una mica, i aquesta, bueno, doncs, com que feia temps i tens una miqueta així de nostàlgia i tens ganes de veure de com se l'han treballada, però ostres, m'està costant tirar-la endavant.
De fet, al final de Joc de Trons, no només per les persones cegues, sinó per les persones que hi veiem, no es va veure res, perquè era tan absolutament fort,
sí.
Tot, suposo que per estalviar en costos, que no anàvem enlloc. Però sèries, t'ho dic perquè, clar, en el fascicle parlo de Long Street, no?
Sí.
La recordeu, Long Street? L'havíeu vista?
Jo no.
Jo és que la tinc molt present, amb el James Franciscus, que era el galant en aquell moment, no?
No vaig tindre sort de veure-la. No?
Jo crec que recordar-la, però és que deu fer tant de temps que és que no... Si tinc, saps, com la boira aquesta, juraria que algú hi vist, però tampoc no m'hi jugaria amb els calés,
I Blanca, vas arribar a veure algun episodi?
N'he vist algun, sí.
Sí?
N'he vist algun, si no en el moment que la va emetre a Telecinco, els hi vist després, però sí, que el... Perquè, mira, m'ha cridat l'atenció, perquè a més això també és més actual i el tractar-se doncs, això d'una dona, d'entrada, i a més amb aquest problema visual, em va cridar l'atenció. Home, trobo que està ben construïda.
Antoni, on la vas veure? Bueno, on la pots veure? On la pots recollir? Perquè a mi m'agradaria veure-la, aquesta.
A veure, clar, hi puc veure, penso que és un, no sé si un 4 a Movistar, quan la vaig mirar encara hi eren. O sigui, jo Telecinco l'havia parat.
Jo em miraré a Movistar.
Però jo dic que fa uns, deu fer un parell de mesos, potser que me la vaig mirar, i sé que a Movistar encara tenien, saps això que deia, doncs, sèries, posaves, i penso que juraria que eren 4, però la sèrie en té més, però aquí no sé si n'ha arribat a emetre més.
No, es va parar incomprensiblement,
sí.
Bueno, aquelles coses de les audiències i dels interessos comercials de la cadena, no? Però va anar així, la cosa es va quedar a mitges. Doncs amb això de les sèries, clar, són molt urbanes, no? Perquè no tindria sentit una sèrie rural, un detectiu rural no tindria sentit en el camp, no? Tipo Agatha Christie o així. Llavors, clar, és urbà.
Doncs sí, doncs si estem parlant de tot el tema aquest urbà i recordant amb el Daredevil...
Amb el Daredevil és urbà a tope.
Totalment, totalment. Doncs jo tinc un altre protagonista, per mi, doncs, per mi, i aquest és el meu heroi, vull dir, ha desaparegut, però es diu, bueno, no sé si el coneixereu, és un músic, inventor i creador d'uns instruments de percussió. Aquest home, que es diu Louis Thomas Harding, que va néixer a Kansas, correcte, es va ser conegut per Munduk. Si no el coneixes, Antonio, busca'l, perquè és espectacular, espectacular. Aquest home es va quedar cec als 14 anys, l'esportar-li un petard davant de la cara, davant dels ulls, es va quedar del tot. Llavors, a part de... quan va tindre l'edat adulta, cap als 30 anys aproximadament, ell va seguir treballant amb els seus pares tenien una fàbrica i allà canses, de fusta, etc. Però ell es va cansar de tot, se'n va a Nova York, i dels 30 anys que viu a Nova York, 20 els passa al carrer, sent un músic del carrer. Només es vesteix amb la roba que ell es confecciona, inspirada amb el seu déu que ell admirava, que és el Thor. Llavors, als Estats Units, amb ell el coneixien com el Viking de la Sexta Avinguda, perquè sempre estava allà amb un casc de viking, amb una llança, i feia les seves performances, no? Doncs ell va fer, clar, estem parlant de 20 anys, eh? En 20 anys algú s'hi va acostar, sé que va fer un disc amb la Julie Andrews, per nens, perquè el tio en tenia molt de talent, eh? I cap a mitjans dels anys 60, quan comença doncs, la psicodèlia, comença sobretot musicalment una expansió musical, és com passa ara amb els videojocs, doncs en aquell moment musicalment tot era, explotava, molta gent el ve a buscar perquè gravar discos, i evidentment durant, des del 68-69 fins a la seva mort, que va ser el 1999 a Alemanya, fa més de 30 discos, treballa amb els millors artistes, hi ha gent que l'admira moltíssim, és a dir, arriba a treballar amb diverses filarmòniques, dirigeix a filarmòniques, fa uns discos espectaculars, escolteu-lo, eh? I avui he volgut comentar-lo perquè també volia tancar el que ja vàrem encetar amb la primera tertúlia, quan parlàvem de la negra i criminal, que vam parlar del bebop i vam parlar de Charlie Parker. Per mi, ell té el millor homenatge, però de llarg, que se li pot fer o que se li ha fet a en Charlie Parker, que és aquest Birds Lament, que també li demanaré a la Beatriz que ens el posi, que ens el vagi posant, perquè ell ho va fer això el 97 ho va fer-ho amb el saxofònic de London, que era un grup de saxofonistes tremendo, que venien del món de la clàssica i van començar a treballar el tema contemporani, perquè amb la música del Hardin, del Mundok, hi ha clàssica, hi ha música concreta, hi ha molta avantguàrdia, hi ha classicisme, hi ha Bach, hi ha Beethoven, hi trobes de tot, però té un talent tremendo, i aquest Birds Lament és, bueno, ja veureu, és una passada en el sentit musical, eh? És a dir, per mi és una de les peces fonamentals, a mi m'agrada molt. És una peça que arribo a casa, me la poso i em produeix molt de calma, no? Per tant, és un gran homenatge a Charlie Parker.
Vale, doncs, veritat, farem una cosa, com estem acabant el temps i jo volia que l'Antonio, abans que res, Antonio, en un minutet, ens expliquessis una mica de què va l'argument de la teva novel·la que estàs escrivint.
Ostres, sí,
i després posem la música i amb això concloem el programa d'avui.
Perfecte.
Bueno, doncs l'argument del meu projecte de novel·la és està centrada en una persona que té problemes amb el joc, té problemes de ludopatia, sobretot jugar cartes, jugar pòquer, i és una miqueta l'evolució de com te vas complicant la vida amb les pèrdues, vas perdent una mica per recuperar jo, encara t'hi jugues més, continues perdent i entres en un declivi. Aleshores, aquest personatge doncs, ho acaba perdent tot, família, el pis, tot s'acaba quedant amb el carrer, i a partir d'aquí és una miqueta el reconstruir una altra vegada la seva vida, sortir-ne d'aquesta addicció i tornar al, com diguéssim, al punt de partida.
Ostres, que fort, tu.
I ho tens molt avançat?
Queda molt, per treballar, encara queda molt.
És dur, el procés de creació, quan et poses amb el tema, que sí, és a dir, ha de ser...
Sí, però pensa que jo faig també per gusto. Aleshores, és una miqueta, doncs, jo sempre he escrit i he escrit relats, i aleshores una miqueta el demostrar-me a mi mateix que a part de relat, doncs, soc capaç d'escriure una història, que és una miqueta el que li vaig comentar amb el Jordi, segurament serà de consum propi, o sigui, es quedarà a casa i no sé si algun dia algú, a part dels meus coneguts, l'acabarà llegint, però bueno, al final és per mi.
Però gènere negre, per entendre'ns, o seria...
Sí, una miqueta sí.
Sí, eh?
Sí.
Que bo. Molt bo.
Bueno, doncs ho deixarem aquí, però saps què passa? Que com que hi haurà un altre fascicle dedicat a les persones, als protagonistes cecs, perquè encara hi ha més llibres i hi ha més sèries per comentar, et tornarem a avisar, si et sembla.
Que per mi encantat de la vida.
Seguirem parlant i esperem que ja tinguis el llibre més avançat i ens puguis precisar alguna cosa més.
Molt bé.
Mentre escoltem el Birds of Lament que deia el Joan, aprofito per donar-vos les gràcies, Joan i Antonio, per haver estat aquí. Ha estat un plaer.
Igualment, tot un plaer.
I s'han fet curtes.
I tant. Totalment.
I donar les gràcies a la Beatriz Aguilar per seguir equalitzant les nostres veus i a tots els que ens esteu escoltant, i demanar-vos que no deixeu de fer-ho, i avançar-vos que en la propera tertúlia el tema que tractarem és un tema que no és massa adequat si sou persones molt impressionables. I ho deixem aquí.
d'escoltar la tertúlia del Mussol Maltès. Per estar al dia dels fascicles i les tertúlies, sintonitzeu-nos cada dimecres a 2:15 del vespre.